Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair.
Aquí
Peyu.
Aquí Neus Rosé. Atreveu com va?
Tu Neus Mou.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1903, San Francisco, Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica. La ciutat de San Francisco viu un moment de prosperitat després dels anys de bogeria amb la febre d'or. La seva població s'ha multiplicat i milers de cases d'estil victorià configuren el nou paisatge. Sí. Precisament en una d'aquestes cases de nova construcció hi tenim els Cornish. El matrimoni està d'enhorabona perquè acaba d'arribar al món el seu primer fill, en Robert Edwin Cornish. Mira.
Aviam per on petarem avui.
Aviam.
Ja s'ha convertit en el joc.
Sí.
Porto un joc a part. Jo entro aquí, neix un nen, aviam per on peta.
De moment per enlloc. Ah. El nostre protagonista ha estat de sort i ha nascut en una família acomodada. El senyor Cornish és ni més ni menys que el fiscal municipal.
Home.
El petit Robert viu en una llar estructurada i un entorn sa i constructiu. En Robert té una mirada pura i brillant i tot apuesto. Això sí, la mirada pura i brillant la té ben torta. El nano ens ha sortit ben guenyo. No passa res.
No passa absolutament res.
Noi, un ull apunta a les 10, l'altre a les 3.
Si això és tot el dolent que li passa...
Ja hi firmo jo, eh? A mi em diuen, viuràs 80 anys.
Sí. Només vol viure 80 anys. Sí, ets tan poc ambiciós en tots els aspectes de la teva vida, Peyu. És que de veritat, eh? Jo no... Aviam si... És que hauríem de fitxar un tio que no fos
pensat...
tu per gestionar els contractes d'aquesta empresa.
He pensat 70 i dic, tira llarg.
Ja que estic somiant, no?
Et diuen, viuràs 90 anys, va. 90 anys va. I seràs guenyo tota la vida, però segur que viuràs 90 anys. Jo endavant, eh? A mi m'és igual.
Però és que més un tio guenyo.
T'hi veus bé igual, no?
Perfectament,
eh, sí.
Sí.
És només que els altres et veuen raro.
Els altres els poso ulleres de sol. No, i si l'altre li molesta que no miri.
Exacte.
A mi què m'importa.
En fi, aquesta és una característica que no passa desapercebuda, el ser guenyo. Veure un nadó tan guenyo com ell impacta una mica. Els veïns i els familiars deixen anar comentaris que fereixen als pares.
No, home, no, això no ho feu.
El pare, tot un fiscal municipal, sap que el fill estràvic tindrà molts problemes, començant pel col·legi. Per evitar-li disgustos i les burles dels altres nens, els pares d'en Robert han pres una decisió dràstica. El nano serà...
No, sisplau.
...educat a casa.
Ah, vale.
Quan en Robert fa els 11 anys, la seva mare diu que ja no pot ensenyar-li res més. Ha arribat el moment de dur-lo a l'escola, de sortir d'aquella bombolla familiar perfecta, tan còmoda i tan agradable.
Ai, ai, ai. Vinga, ara. El cap a dins el vàter.
Doncs mira, no.
Ah?
En Robert avança cursos tan de pressa que la resta de nens no tenen ni temps d'assetjar-lo. Este és un... ja està, sisè.
Este és el de... ja fa dos cursos més que tu.
Ja
no li fots el cap al vàter,
ja no l'has atrapat, noi. Amb la seva intel·ligència els deixa tots ben acollonits. Allò que altres nens necessiten 6 anys per aprendre, ell ho fa amb la meitat de temps. Amb només 15 anys ja entra a la Universitat de Califòrnia per treure's la carrera de biologia.
Hòstia,
15 anys a la universitat.
15 anys a la universitat?
Què fèiem nosaltres? Que... ESO. Jo ESO, tu no.
Jo a l'institut.
L'altre.
Bueno, l'altre.
Sí, sí. Aquí, a la universitat, per primera vegada, en Robert sí que s'ha d'esforçar per tirar endavant els estudis. Fins ara ho trobava tot molt senzill, però ara... Hòstia, la universitat ha de remar fort.
A veure, ara ja no és tan intel·ligent, eh?
Però té 15 anys.
Listo. Ja,
té 15 anys, té 15 anys. Està a la universitat i té 15 anys.
No té bigot, encara.
En Robert s'ha d'esforçar una mica perquè, a part de la carrera de biologia, també fa la de medicina i ha començat a preparar el doctorat.
Hòstia, nano. Hòstia, potser l'hem jutjat molt ràpid,
sí.
Eh?
Ojo, eh? Al final, amb una mica d'esforç, aconsegueix treure's les dues carreres amb matrícula d'honor.
Una mica d'esforç,
una miqueta. I es converteix en el doctor més jove de la història de la universitat. Amb aquest currículum immaculat, la mateixa Universitat de Califòrnia li ofereix un lloc com a investigador en un dels seus laboratoris. En Robert Cornish, ara conegut com a Dr. Cornish, només té 22 anys. El nostre amic s'ha passat mitja vida tancat a casa dels seus pares estudiant i l'altra mitja vida a la biblioteca de la universitat preparant-se la carrera. En Robert fot mala cara, li falta una mica de vitamina D.
És que estudiar tant, ja... Que allò dels ulls segueix igual, no?
Sí, allò dels ulls, sí.
Ha estudiat molt, però...
No, no, allò dels ulls igual de malament, eh? En Robert sembla un camaleó. És ben ganyo. Mira a l'hort i a la vinya. A més, ara es passa el dia tancat al laboratori.
Cuidado.
Després de moltes hores de feina, arriba el primer èxit del doctor Cornish. Ha trobat un antídot per... el tali.
El tali?
Sí.
Què és el tali?
És un element químic extremadament tòxic que ha contaminat alguns camps de cereals de la ciutat. Gràcies al seu enginy, ha salvat 3 nens de morir enverinats.
Què dius ara?
Oh, molt bé! Bravo, doctor!
Bravo! Bravo! Una foto! Aquí, aquí! No, no!
Aquí,
a l'altre! No, no! Aquí, bueno, és igual, és igual.
Què genyo és?
Miri on vulgui.
Genyo? En castellà és genyo?
Bizco.
Bizco. Ja em semblava que no sonava bé. Bizco. Les seves investigacions en el camp de la nutrició també són importants. La seva recerca sobre el comportament de les vitamines és la clau per entendre com funciona el cos humà. Cuidado, eh?
Que li falta vitamina D perquè no li toca mai el sol, sí. Això ja t'ho dic jo, també.
No, ni li tocarà, eh? Ara al doctor Cornish se li ha posat entre cella i cella un invent revolucionari. Fa mesos que està tancat, un altre cop, al laboratori, treballant en el seu invent.
Endavant, doctor!
Mira!
Endavant!
Doctor! El doctor Robert Cornish acaba d'inventar...
Què?
Unes ulleres per llegir sota l'aigua. Les ulleres per llegir sota l'aigua.
Ai, monelca...
A veure, quin problema tens, Novita? Que vols llegir sota l'aigua? Aviam, un moment, un sí. moment, perdona, eh? Sí. Recupero.
Ri.
Veníem de salvar 3 nens de morir enverenats.
Sí.
Hauràs de defensar molt bé això de les ulleres. Perquè
escolta'm.
Em sembla, tal com has dit, m'ha semblat una merda d'invent, eh?
A ell se li ha acudit. Allò que a vegades estàs conduint, també una idea, i vaig cap aquí. Se li ha acudit, ha decidit inventar-ho, i ja està, així de simple, Jair. Quin problema li veus? Ens situem al 1931. En Robert Cornish continua amb els seus experiments al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però avui s'ha agafat la tarda lliure per anar al cinema. Li han parlat molt bé d'una pel·lícula nova i la vol veure.
Va, Transformers.
Cap al cine. La pel·lícula és d'allò més entretinguda, però just en el moment més impactant, en Robert s'alça de la butaca... i surt disparat cap al seu laboratori. La pel·lícula l'ha inspirat per fer un nou experiment.
Ah.
Voleu saber quina és la pel·lícula?
A veure, quina és?
Frankenstein.
Ja hi som. No podia haver anat a veure Barbie.
Noi! Oh, bueno... S'ha tocat un invent veient Barbie i cuidado també.
Cuidado, potser no te'n vas al laboratori.
El doctor Cornish està convençut que pot tornar la vida als morts, tal com fan a la pel·lícula.
Ai.
Per això comença a fer una exhaustiva investigació i topa amb els escrits d'un científic italià, el nostre gran amic Giovanni Aldini, programa 42 d'aquesta temporada.
Home, l'italià que t'endollava electricitat pel cul per ressuscitar-te. És que com oblidar-lo, no?
Sí, noi. Després d'estudiar els mètodes d'en Giovanni Aldini, en Robert també pensa que l'anus és el secret de l'èxit.
Aquesta frase?
Sí, noi.
Que... com eslògan.
Està bé per un bar. L'anus és el secret de l'èxit. Es veu que per l'anus es pot tornar a la vida. Tu agafes un senyor mort i per l'anus... És una tècnica ben simple, Jair. Potser s'ha de millorar una mica perquè no sembla que funcioni gaire,
aviam,
però...
Aviam, el mètode... Però ja tenim el mètode.
Sí, te l'explico,
aviam,
si vols.
Aviam, sisplau, home!
Aviam, per si s'ha mort algú. Tu estires el mort bocaterrosa, vale? Li separes les natges del cul.
Sense dir ni bon dia, eh?
No. És mort, l'altre és mort.
L'altre és mort, ja ho sé, però un respecte, no?
Sí. Llavors li has de posar un tub per l'anus i per allà se li ha de bufar fum de tabac.
Clar. Primer... Si es tossega, és que és viu.
Sí, sí. A mi, ara, amb vistes de tot, lo de les ulleres per llegir sota l'aigua no em sembla tan malament.
No.
Llàstima que en Robert no obtingui els resultats esperats.
No m'ho diguis.
Per més que li manxi fum pel recte, el mort segueix ben mort.
O sigui, un senyor...
Fumant.
Fumant Chester, sí. Demanda un cadàver.
I llavors amb un tubo...
I un mort a terra amb un tub al cul.
Sí.
També l'escena és maca de veure.
Sí. Podem entrar a veure la iaia? Ja? No,
un
encara.
Un moment. Que acaben d'entrar al cartró de tabaco.
Descartat el fum i també l'electricitat, el doctor Robert Cornish considera que hi ha un mètode millor.
Què dius ara?
Sí. Per això treballa en un nou invent que li permeti recuperar el batec del cor i fer circular la sang.
Però què ha inventat? Un cor artificial?
Mm.
El desfibrilador?
No, ben bé,
que,
no.
Què és?
Ha inventat...
Sí, digue'm.
El gronxador de morts.
Això t'ho has inventat, no?
No.
Es diu el gronxador de morts perquè és el que m'imagino?
És... No sé què t'imagines, però... Si t'imagines un gronxador de morts, és això. L'invent consisteix en un tauló de fusta,
sí,
on es lliga el cadàver.
De moment, ja m'imagino això.
Anaves per aquí?
Sí,
de moment,
aquí, no,
el dibuix és aquest?
És aquest, i a dalt hi havia una placa de ferro que deia xocolates Torres. És exactament això el que m'imagino.
La fusta va fixada a un eix que permet que el mort es balancegi amunt i avall. És com un d'aquells gronxadors infantils,
sí,
diguéssim,
sí,
on dues criatures s'asseuen als extrems de la barra i van pujant i baixant.
Tan divertit allò, i m'he fet tant de mal. Allò.
Sí, perquè sempre havies, quan feia 5 minuts que feies allò, llavors provaves alternatives al joc, no? Què passa si tu estàs aquí quiet i jo salto de cop?
I... Què passa si pico molt fort a terra? Què passa si li diem al gordo que vingui?
Ens fiquem nosaltres dos aquí.
Dos aquí i un allà. A veure. I el del mig se'n anava a Camp Pistrau.
El doctor Cornish està convençut que amb el moviment repetitiu s'aconseguirà fer circular la sang del mort.
Ja.
Això sí, ha de ser un cadàver fresc, eh? Ha de ser acabat de morir i sense lesions físiques. No pot estar allò dessagnat.
Home,
i que
clar,
ja...
no anem a buscar el...
Gràcies als seus contactes amb la universitat aconsegueix cadàvers d'homes que han perdut la vida per un infart, que han mort ofegats o simplement gent condemnada a mort.
Val.
El primer experiment sembla que funciona prou bé, eh, tu? El cadàver recupera cert color a la cara.
Home, què dius?
Mentre es gronxa...
Va, alegria, Josep!
Va! Al cap d'unes hores de gronxar-lo, però el mort continua igual. L'únic que ha aconseguit el doctor Robert és provocar-li una tendinitis al seu ajudant.
Puc parar una mica
ja? Que t'he dit que gronxis!
Em fa mal el braç.
Gronxa'l més!
Se m'ha mort el braç, em sembla.
L'experiment ha estat un fracàs. En Robert està convençut que necessita cadàvers més frescos.
Cony, més frescos són vius, ja.
Noi, si passen 30 minuts de la mort, la sang es coagula i l'invent no funciona. El doctor ha tingut una altra idea per no haver de demanar més cadàvers a la universitat i decidir el moment de la mort del seu pacient.
Ja comencem. La musiqueta. La musiqueta que tot va bé.
Se'n va fins a la gossera municipal. Hi va haver una època en aquest món que els gossos...
Jo no sé.
Llepaven sempre, eh?
Jo no sé com han arribat tants gossos vius a dia d'avui.
Es queda uns quants gossos. Posi'm aquests.
Vinga.
Tots seran objectes del seu nou experiment. Els gossos es diran Lazarus, Lazarus 1, Lazarus, Lazarus 3, 4 i 5.
Val, d'acord. Quan et posen nom... Quan a tu, un científic, et posa nom...
M'he deixat el 2, perdoneu.
Amb un número al costat... Ah, sí, bueno, ja,
Lazarus 1, Lazarus 2, 3, Lazarus 4, ja Lazarus 5.
Quan et posen un número al costat...
Sí, malament. Eh? Això és com quan et tocaven pastorets i el teu paper era pastor 3.
Ui!
Poques coses diràs,
malament,
nano.
Malament.
Els pobres quissos no sospiten res. Ells estan prou contents d'haver sigut adoptats. Que bé, tenim una família nova.
Que bé, doctor.
Un cop al seu laboratori, el doctor injecta al primer gos una barreja d'èter i nitrogen que el deixa mig mort. Al cap d'una estona, el quisso deixa de bellugar-se. Ara sí, és clínicament mort. Ni batec, ni respiració, ni cap constant vital. Aquesta vegada, el doctor Robert també injecta un anticoagulant per la sang i adrenalina per estimular el cor. Entre gronxada i gronxada aplica oxigen fent el boca a boca al gos mort.
situació complicada. Si sí. entra algú sense picar abans a la porta...
Bueno, i que t'has de coordinar molt bé amb el que gronxa. El que fa el sí. boca a boca i el que gronxa han d'anar molt coordinats.
Molt, 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 perquè et rebenta el cap, eh?
Home, malauradament l'experiment... Oh, tampoc surt bé.
Què dius ara?
En Lazarus 1 és ben mort. En Robert sap que cal millorar l'invent. Precisament per això ha comprat 5 gossos.
Clar.
Ah, atenció, perquè amb els quissos 4 i 5 la cosa és diferent, eh? Després d'una bona estona de gronxar-lo...
Què?
En Lazarus 4 torna a la vida.
Ai! Ai!
Què?
Ai, 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 ai!
Què?
El quisso zombi!
Mira! Qui s'encarda ara del guenyo?
Ara què?
Eh? Fa 6 minuts... En Lazarus 4 estava mort i ara està remenant la cua pel laboratori. Sí que és veritat que han quedat tocats, eh? En Lazarus 4 i també el 5 han tornat a la vida, però la falta d'oxigen els ha deixat secs i ara caminen de tort.
Que éreu morts fa un rato, eh?
Ara, ara.
Gos?
I fa més a la gossera,
éreu. No em mordis ara, eh?
Sí. En Robert Cornish, aquell nen prodigi que va doctorar-se en 20 anyets... Ara ha aconseguit la fama mundial, però la Universitat de Califòrnia, la universitat que va veure el fer-se un home, li gira l'esquena, tu.
Què dius? Per què?
Mira, estan tips de l'atenció mediàtica i les queixes dels col·lectius animalistes. Per això l'han acomiadat.
Sempre els animalistes, eh?
Mira que aquests gossos estaven la mar de bé.
Estaven perfectes.
En el moment més àlgid de la seva carrera científica, en Robert Cornish es troba al carrer, sense laboratori i sense finançament. Per sort, aprofitarà la seva fama per fer uns quants calarons. Protagonitzarà ni més ni menys que una pel·lícula de Hollywood on s'interpreta a ell mateix.
Què dius ara?
Sí. La pel·lícula es diu Life Returns, de l'any 1935. Passa, bueno, sense pena ni glòria, però permet que en Robert es munti al laboratori a casa, tu.
Sí, però no t'enduguis la feina a casa, perquè això no va bé. No va gens bé pel cap, eh?
Mira, la salut mental d'en Robert és un vaixell que fa dies que ha salpat. Continua obsessionat a tornar els morts a la vida. En Robert està decidit a fer un pas més i tornar a intentar-ho amb humans. Dedica un bon grapat d'anys a millorar el seu gronxador de morts. Déu-n'hi-do, eh? És que... Posa-li un altre nom, encara que sigui un gronxador.
Sí,
posa-li un altre nom.
Sí, un altre, un altre.
Ara ha afegit una màquina que imita la funció del cor i dels pulmons.
Però per aquí anem bé, eh?
Bueno, aquesta sembla millor que el gronxador a seques, de moment. Com que els diners de Hollywood se li han acabat, ha fet servir, bueno, material una mica d'estar per casa.
Ja, sí?
Sí. Ha muntat la màquina de ressuscitar morts a base de canonades del seu vàter, tubs d'aspiradora i 60.000 volanderes d'aquelles rodones per passar els cordons pels forats de les sabates.
Això?
Amb això
ho has de comprar per AliExpress.
Ah, sí, sí, noi. En Robert està convençut que aquesta vegada funcionarà, però les autoritats ja li han tancat l'aixeta dels cadàvers. I sense morts...
No, clar.
Sense morts no pot fer l'experiment.
No pot fer res.
Aviam.
Aviam, què?
Aviam. Necessitem un mort.
Sí.
Som al 1947. En Robert Cornish ja té 50 anys i avui ha rebut una carta interessant. És d'un tal Thomas McMonigle, un condemnat a mort per haver violat i assassinat una nena de 14 anys. Un cop mort, en Thomas vol que el doctor vagi a la presó i el ressusciti. Aquesta és la seva última voluntat.
Hòstia, el condemnat a mort jugant totes les cartes,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo he sentit dir que hi ha un loco que...
Doncs miri...
Que hi perdem per provar-ho, no? Que gronxin un rato després de mort.
Ja està.
El doctor Cornish diu que endavant, considera que reviure a un violador de nenes és una gran idea.
Boníssima!
S'està fent vell i serà de les poques oportunitats que li queden per provar la màquina. El director de la presó i el jutge del cas ho veuen diferent. Si en Robert fa reviure el violador, aquest delinqüent ja haurà pagat la seva pena i l'hauran de deixar lliure. Finalment, el condemnat és executat a la cambra de gas sense que en Robert hi pugui intervenir. L'últim que el doctor Robert Cornish prova de ressuscitar és, concretament, la seva carrera científica. Però res, noi, la comunitat l'ha deixat de banda. Es passa els últims anys com un llum de ganxo, amb esquizofrènia i sentint veus i lladrucs de gossos dins del cap.
Són els remordiments, això, eh?
Qui hi ha?
El gos!
Vols que et ressusciti?
Ja ho vols marxant ràpid.
El nostre protagonista, el nen prodigi, l'alumne més avançat de la Universitat de Califòrnia, el científic més prometedor dels seus temps. L'home capaç de tornar a la vida acaba els seus dies venent pasta de dents de la seva pròpia marca, la Dr. Cornish Tooth Powder.
Ostres.
Jo no la compraria.
Jo tampoc.
Va, sabem què està feta.
Per si un cas.
Robert Cornish mor tot sol a causa d'un infart. Tenia 60 anys i ningú el va gronxar després per ressuscitar-lo.
No, sembla que no.
Voleu veure el loco
del
gronxador?
Si us plau, aviam, pinta de boig, pinta de...
Bueno.
Bueno, què tenim aquí? La foto té de tot, eh?
Sí.
Aviam. L'estrabisme segueix?
Sí, segueix sent enganyo.
Segueix present. Va, està operant un gos i du un barret de tenir una paradeta de vendre gelats?
Sí, senyor. Més que uniforme de metge, és uniforme de vendre gelats. Ho has dit molt bé.
És així. I té un gos que...
El
gos està mig ninot.
De tallet de l'ampolleta d'aigua, per si el gos té set, això sí.
Mentre l'estan obrint en canal.
Déu-n'hi-do, eh?
Ostres, el doctor Cornish, aviam què li sembla la gent del búnquer. És digne de quedar-se amb nosaltres, sí o no?
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Neus Rossell, què més ens porta sobre aquest professor?
No m'has dit si m'agrada.
És que crec que sé la resposta.
T'agrada, Neus, o no t'agrada?
Va, i parlem dels Làzaros.
Va.
Els gossos.
Gossos
que no van acabar del tot bé per culpa del nostre amic. La premsa parlava del jove doctor Cornish, d'ulls enfonsats, que repetia el seu experiment del gos. Se'n va parlar després de la seva primera actuació i després en Lázaro 2,
sí.
Que sembla... que sí que va aconseguir reanimar-lo. És que va posar molt per sobre perquè...
El 4 i el 5 m'he quedat jo.
Sí, perquè el 2 l'he posat per sobre perquè no compta com a èxit.
Per què?
Perquè el fet és que en Robert es va emocionar tant quan va veure que sí que tornava a la vida,
sí?
Que va voler accelerar el procés i li va posar més adrenalina del compte.
Vaja.
Oh, que va bé, molt bé, més. Mort.
Massa.
Ja està. Sobredosi i ja està. Dels dos que van viure més, en Lazarus 4 i el 5, que deia ara en Peyu, expliquen que caminaven lentament, anaven amb les potes de darrere ben rígides i tenien la mirada molt buida.
Bueno,
sí, esclar.
Tu què vols estar, mort o caminar lent?
Bueno, és que l'ha matat ell, eh?
Jo caminar lent.
No, si l'ha matat ell...
Sí, bueno.
Home,
bueno,
clar, prefereixo viu i no haver conegut aquest senyor. El nostre protagonista va descobrir que hi havia una part del cervell que continuava ben morta.
Vaja.
Un d'ells va poder bordar.
Hombre.
Sí, asseure's i fins i tot menjar-se mig quilo de carn al dia.
Guaita,
molt bé.
Guaita el mort. A l'hora de dinar no estem tan morts, eh?
Això hi ha avis que també ho fan, eh?
Sí.
Hi ha algun avi que sembla que d'allò i a l'hora de dinar, Josep...
Sí, ep, i aquest que t'has fotut tota la paella, Josep.
Sí.
Però bueno, la veritat és que eren un ànima en pena, pobrets. De fet, no és cap secret que es va morir. Penseu que estaven molt i molt dèbils.
Sí.
Llavors, jo faré una pregunta a la gent de Santa Susanna. A veure, de què van morir els dos gossos reanimats pel nostre amic?
Mira.
Opció A, d'un constipat. Opció B, d'un vessament cerebral.
Sí.
I opció C, com que eren secs, van caure per un barranc.
Baixa.
La B.
Què feia? Per què hi havia un barranc al costat
del laboratori?
La B.
La B.
La B, vessament cerebral. Vinga,
aviam.
Anem a veure.
Oh. No, ja s'estan ofegant els gossos, ara.
Doncs no és el barranc, és un constipat.
Es van morir d'un refredat.
Pobrets.
Sí, es veu que... Sembla que una nit algú es va deixar les portes i les finestres del laboratori obertes.
Oi, noi.
I es va morir d'un constipat.
Vaja,
de també ha de fer ràbia després de tant d'esforç.
Home.
Va, i parlant de constipats, gent de... El Pens. Quina edat té Pep Sala?
No està constipat en Pep Sala.
Però té la veu nasal. No sembla. Sembla que estigui constipat. Quina edat té Pep Sala? Opció A, 59 anys. Opció B, 68 anys. I opció C, 63 anys.
Em sorprenen les tres opcions.
Sí,
perquè
em pensava que era més jove.
El viejo no, 68.
Jo em pensava que era més jove, en Pep.
68, no?
I per allà darrere han dit està viejo, eh?
Ara fa 25 anys es va morir el Sala. Ai, l'altre.
Ara fa 25 anys es va morir l'altre. Que això és una dada que per saber l'edat és perfecte.
És perfecte. És perfecte.
No sé, no?
Bé, no fan els seus càlculs, ells.
Soc antisau.
68.
Quina edat té Pep Sala?
No.
63.
Vinga, la C. Anem a veure si és la C.
Esclat d'alegria a la tercera fila.
Poca broma amb els càlculs que han fet, eh, al final.
Sí, els ja ha sortit bé, tu.
Doncs mira... Va néixer el 17 de juliol, per si voleu saber, de l'any 1960, a Osona, la vostra terra.
I tant, veieu? Que sí, és veí de Muntanyola, viu a Muntanyola, en Pep Sala. Sí.
En Pep Sala, anys més tard, ens va emocionar amb les cançons de Sau amb el seu company. Es diu Carles Sabater, l'altre, vale?
Carles Sabater, sí, ja us n'heu oblidat, però és Carles Sabater.
Veritat.
Només l'han encertat, aquesta última fila.
Sí, sí, senyor. Però doncs, ja sabeu que aquí, vull dir...
Sí, la... sí la... ahir n'hi havia un que,
ahir,
bueno...
que participava quan volia. A veure... Sí. Anem a deixar la normativa clara del concurs. Només pot participar l'última fila. Els sí. altres, calladets.
Calladets. Vale? Si de cas fallen, ja tindrà l'oportunitat.
Així que només els de l'última fila podran aconseguir el magnífic lot de conserves. Ferrer! Vinga, va. Atenció, que qui guanyi s'emporta tot aquest fato.
Fes-vos de tot.
El títol. Que
sí, el títol. Digueu el títol d'aquesta cançó. Qui el digui...
Sau. Un àngel.
Enviem un àngel.
Enviem un àngel
de Sau.
L'Arnau.
Perquè s'ha sentit un àngel.
Enviem un àngel.
Un àngel. I llavors l'Arnau ha dit enviem un àngel.
De qui és aquesta cançó?
De Sau, eh?
De Sau.
És que clar, és que ja veia venir a Sau, ja ho sabeu.
Sí, 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 sí. Tenies ganes de tocar aquesta cançó i t'ho has muntat tot per tocar-la, Neus?
Jo ja havia escrit lo d'en Pep Sala.
Ja. Doncs res, escolta'm, el lot de conserves Ferrer que se l'emporta l'Arnau. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1861. Plantació Farfax, Louisiana. Què passa, no ho he dit bé?
Jo hagués dit Fairfax.
Vale. Ui, que diferent.
Ui, sí, és que Farfax sembla que estiguis parlant d'un poble de València.
Fairfax.
Fax.
Fairfax.
Molt bé, millor. No?
Fairfax, Louisiana, yes. Als Estats Units d'Amèrica.
Ostres,
aquí estem pagant.
Però plantació, avui anem directe a cara barraca, no?
Sí.
Falta saber si barraca literal.
Mira,
o figurada.
Al principi només ens deixa dues opcions: situar-nos en una família, o sigui, estàs amb l'amo o amb l'altre.
Avui és o blanc o negre.
Mai millor dit. Estem parlant de la família Bisland, uns propietaris blancs i racistes, a més no poder.
Les coses poden canviar, has dit 1861.
Sí, senyor, sí. És l'any que esclata la Guerra Civil Americana. I ja sabeu com va, el nord contra el sud, la Unió contra els rebels secessionistes. Els Bisland, com tots els terratinents de Louisiana, estan a favor de la causa sudista, però la seva plantació de cotó és de les discretes. No els paga la pena involucrar-se en la guerra.
Ah, mira. És una mica convergents.
Una mica, no. Josep, què fem? Nosaltres esperar i a veure qui guanya.
Sí. Ens ho mirarem per la finestra. Sí.
La família Bisland són uns propietaris de perfil baix, només són riquets. Abans que la situació empitjori, decideixen marxar de la propietat i allunyar-se de la guerra. Enmig d'aquest desgavell acaba de néixer l'Elizabeth, la filla més petita dels Bisland i la nostra protagonista d'avui.
Bon moment per néixer, una infantesa tranquil·la. Mira, només ha esclatat una guerra civil, però
ells han marxat.
No, sí.
Precisament perquè la nena tingui una infància tranquil·la i cap membre de la família hagi d'anar a la guerra, fugen de la mansió familiar.
Vinga, fora.
Fugen com unes ratetes i s'amaguen lluny del conflicte. Això els hi ha servit per salvar la pell. Es passen els 4 anys de guerra amagats, sobrevivint com poden. Els pares de la petita Elizabeth li parlen sobre com és de bonica la seva antiga casa i sobre els magnífics camps de cotó. Diuen que quan acabi la guerra tornaran i gaudiran de nou de la seva propietat. I dit i fet, eh? Després de 4 anys, un cop acabada la guerra, la família Bisland retorna a la seva antiga mansió.
Ai, què es trobaran? Josep.
Ai, que hi haurà uns ocupes.
Has deixat tancat o no?
Oh, vas tancar el gas?
Ui, el gas, 4 anys de gas,
eh? Hòstia. Les coses han canviat molt. Les plantacions estan mig abandonades i els esclaus ara són persones lliures.
Ai.
Ningú s'ha cuidat dels camps i la casa cau a trossos.
Ai, és que els esclaus els deixes sols?
I s'escapen.
Jo no ho entenc,
que no tenen amo, eh?
No, l'esclau...
Ja sabeu que els rics sempre cauen drets,
sempre.
Tu. I els rics, quan diuen que són pobres, encara són rics. Sense saber com, a la nostra amiga Elisabet, que ara té 12 anyets, li cau del cel una herència increïble. Ha heretat una casa colonial on la família podrà tornar a començar.
És que la sort del ric, és sensacional. No, ara les coses van molt malament.
Patapams.
He hagut de vendre els cavalls.
Es mor una tieta i de cop heredes una
bestiesa. Sí. No tinc, és que no tinc caix, no tinc caix. Bueno, però tens un Picasso.
Els anys de vaques magres s'han acabat. Allà l'Elisabet és més feliç que mai. La casa té una bona biblioteca plena dels grans clàssics de la literatura. A la nostra amiga li apareix una mirada pura i brillant llegint les històries de Shakespeare o Cervantes.
Amb 12 anys, eh?
Ojo,
rica, eh? I un pèl repel·lent, eh?
Una mica. L'Elisabet ha començat a pensar que el seu futur és ser una gran escriptora. Els seus primers passos en aquest món són amb uns poemes que envia el New Orleans Times Democrat. Com que sap que el diari no publicarà res d'una noia adolescent, envia les cartes sota un pseudònim. El pseudònim és B.L.R. Dane.
Bona merda de pseudònim.
Una mica,
sí. Què són tantes lletres?
Jo què sé. La pobra nena ha d'escriure sota pseudònim i també d'amagat dels pares. Això de tenir una filla escriptora no agrada gaire. La família creu que el paper de la dona ha de ser un altre. Saber llegir i escriure troben que està bé, però això de ser escriptora és un altre tema, ja.
No,
que llegeixi, vale, però que professionalment no pot escriure.
No, això sí que no.
Així és com l'Elisabet s'inicia en l'escriptura. La pobra té tanta por que l'enganxin que va a peu fins al poble veí per enviar les cartes i que ningú pugui reconèixer el segell.
Ostres.
L'editor del diari queda meravellat amb l'escriptura de la nostra amiga i ofereix una recompensa perquè l'autor dels poemes digui qui és.
Però aquesta història a mi em sona d'alguna cosa.
Eh?
Estem reciclant biografies, ja?
Espera, espera.
677 programes, ja hem acabat tots els personatges.
Espera, Jair, més endavant entendràs per què et sona. L'Elisabet decideix explicar als pares tot el tema de les cartes. Els pares decideixen anar a veure l'editor del diari i dir-li que la seva filla no escriurà cap més carta. Però el director del diari el rep amb un sobre de diners i canvien d'opinió ben de pressa.
Qui ho havia de dir, això?
Els riquets, tu.
Home!
Goita.
Home.
L'Elisabet per fi pot dedicar-se a escriure. A més, ara ja té 20 anys i prou diners per llogar una petita habitació a la ciutat de Nova Orleans i emancipar-se de la família. Com tota bona convergent, s'ha instal·lat a prop de la finca familiar.
Ei.
I cada dia va a buscar el tàper.
Ostres, és que això no falla, eh?
Bé, quan la noia té 26 anys, decideix marxar a fer de periodista a Nova York. Ara sí que marxen a l'altra punta. I ara ja no només escriu poemes, eh? Ara també escriu articles d'opinió, reportatges, notícies i successos. I sense el seu estil literari i poètic que la caracteritza. Es fa un lloc entre els periodistes de renom. Tothom la coneix. Penseu que en aquells temps les dones que escrivien ho feien sobre temes de la llar, alimentació, saber com cuidar-se... Com tener una piel de 10. Aquestes merdes. Com cuidar el seu marit.
Com cuidar el seu marit. Com hacer perquè no se trenqui el teu home.
Sí, com funciona.
Tanto, eh?
L'any 1889 neix una nova revista, Cosmopolitan.
Home, la Cosmopolitan.
Aquesta, tothom l'ha comprat alguna vegada,
sí.
No? Jo n'he vist per casa meu d'aquestes.
Sí.
Casa dels meus pares, parlo.
No passa res per llegir la Cosmopolitan, eh?
Endavant. Una publicació bastant més oberta de mires que les que hi havia fins llavors. En altres paraules, menys masclista. L'Elisabet comença a col·laborar en aquesta publicació.
Sí.
En aquest punt de la història us hem d'introduir un altre personatge. És la Nelly Bly. Un personatge que vam fer fa 3 setmanes, recordeu?
La Nelly.
Nelly feliç, la maleta fa i se'n va cap a la selva.
I amb la trompa. Tram, tram, tram.
És per això que us sonarà la història de l'Elisabet, perquè totes dues han seguit els mateixos passos. Recordeu que la Nelly Bly va establir un rècord fent la volta al món en menys de 80 dies.
Home, i tan bona història.
I...
Bon empoderament a duia sobre la Nelly.
Doncs mentre ella prepara el viatge, la nostra Elisabet està organitzant un sopar a casa seva. A mig sopar,
sí.
Un dels seus convidats, en John Walker...
El del whisky?
No. Aquest és
el
en
nano,
Johnny.
El nano aquell, en Johnny. Ah, vale, aquest és en Johnny. És el pare.
És el pare. És l'amo del Cosmopolitan,
sí.
En John Walker. Li deixa anar una bomba a l'Elisabet, aquest senyor. Li diu... Avui m'he assabentat que hi ha una tal Nelly Bly que vol fer la volta al món en menys de 80 dies. Mentre viatgi, anirà escrivint les seves cròniques. I l'Elisabet,
sí.
Mentre està servint les postres, respon... Oh, quina bona idea. Serà un gran reportatge. Espero que li vagi molt bé.
Molt bé.
I atenció, perquè ara ve el moment violent del sopar. El director de la Cosmopolitan contesta: sí, és una gran idea, massa bona. Elisabet, ves fent les maletes, que d'aquí 6 hores també començaràs a fer la volta al món. Ja t'he comprat els bitllets del transatlàntic.
Sopar en l'aire, eh?
Sopar en l'aire, home. Sí, sí, segons el que hagis menjat.
6 hores són molt poques, eh?
I ja t'ho he comprat en aquella època. Que
no vols tornar-ho?
I no estaves amb l'internet i a l'Amazon.
No te'ls ha agafat a iDreams.
No sé com ho ha fet per comprar-ho tan ràpid, aquest home.
No, és veritat.
La nostra amiga queda totalment descol·locada. Fa 2 minuts la seva gran preocupació era servir les postres als convidats i ara resulta que ha de fer les maletes per fer la volta al món.
Ostres, que el director de la Cosmopolitan també una mica de chill.
Una mica,
eh?
Sí.
Si us plau, eh?
Has de preguntar-ho. Què et semblaria?
Aviam,
com ho veuries?
És que és una idea de la competència, és allò que al cap es torna boig.
Sí. La competència entre les publicacions és molt ferotge en aquella època. A més, en Walker li diu a l'Elisabet que ella ho farà al revés.
Què?
Si la seva contrincant ha començat travessant l'Atlàntic, ella ho farà en sentit contrari, d'oest a est.
Així no em molesta tant el sol.
Clar.
Està molt bé.
Està molt ben pensat. La cursa genera una gran expectació i els escrits de les dues periodistes omplen les pàgines de les seves respectives publicacions durant el viatge. Fins i tot, es fan apostes de quina de les dues noies farà la volta del món abans que l'altra. El senyor Joseph Pulitzer, que és l'editor de la Nelly,
bon editor,
organitza porres al seu diari per veure quina de les dues arriba primer. I de moment us hem de dir que l'Elisabet, la protagonista d'avui, està guanyant.
Sí, però va ser la Nelly que va acabar guanyant, eh? Aquí no fem cap spoiler, ho vam dir fa...
Ara ho veurem. En aquest tram del viatge, l'Elisabet va per davant. Es calcula que li porta 3 dies d'avantatge. De fet, fins a l'últim tram del viatge, l'Elisabet continua guanyant.
És ben parit, aquest programa, eh? És com la travessa a lo bèstia, eh?
És com la travessa, sí. Sí. Això sí que seria un bon programa a tele.
La volta al món.
La volta al món.
Espavileu-vos. Res d'anar aquí al cap de creu.
No. 2 equips, un que comenci per un cantó i l'altre per l'altre, i els va seguint i a veure.
I passant pels llocs xungos, eh? Res de capitals, res de grans metròpolis.
L'Elisabet ha fet la volta al món sortint dels Estats Units, ha travessat el Pacífic, s'ha plantat a Hong Kong, ha travessat tota l'Àsia i Europa. Li queda fer el més senzill, només ha de travessar França,
sí,
anar fins a Anglaterra i agafar un transatlàntic fins als Estats Units. Esteu situats, eh?
Sí.
En aquest punt de la cursa és quan l'Elisabet, quan és a Anglaterra esperant el vaixell, i porta 1 dia d'avantatge.
Però si ja ho teníeu guanyat.
Sí, sí, sí.
Què va fotre?
La nostra amiga està en un lloc ben conegut pel programa. Està ara mateix al port de Southampton.
Bello, per favor! No! No! No, sisplau, eh?
El transatlàntic que l'ha de portar fins als Estats Units és un dels més ràpids del moment.
No!
No cal patir per res, això serà bufar i fent polles.
No! No! M'estàs dient que l'Elisabet va perdre la cursa de la volta al món perquè es va enfilar el Titanic? Sisplau, eh?
No! Encara no som al 1912. Ens hauria agradat molt, però no és el Titanic. Tranquils. Tenim l'Elisabet a Anglaterra, això sí, a Southampton, a punt d'agafar el vaixell EMS, un vaixell de vapor alemany que surt de Southampton. És un dels vaixells més ràpids del moment. Això enganxa la seva contrincant, la Nelly, travessant els Estats Units. Es calcula que l'Elisabet trigarà menys a travessar el Pacífic amb el vaixell que la Nelly als Estats Units amb tren. Però atenció, perquè a l'Elisabet li arriba una informació molt important. Li diuen que no cal que esperi el vaixell.
Ah?
Que hi ha hagut un malentès i el vaixell ha salpat abans d'hora, que ja fa estona que ha sortit de port.
Què és aquest sabotatge?
I espera.
Què ha passat?
Espera, que encara no estem. Agafeu-vos bé. Amb aquestes notícies, l'Elisabet es veu obligada a agafar un vaixell molt més lent que surt d'Irlanda.
Oh.
Això ho complica tot. L'avantatge que tenia acaba de desaparèixer. I ara ve el gir final. Resulta que la informació que l'Elisabet ha rebut sobre el primer vaixell que l'havia de dur fins als Estats Units...
Què?
El que ha dit, ja no cal
sí,
que
ja
corris
no cal que vagi,
perquè
sí,
ja ha sortit,
sí, què?
Era falsa.
No. No!
El vaixell ha sortit a l'hora prevista. No calia anar fins a Irlanda per agafar-ne un altre.
Li han cardat canari.
Mira, les males llengües
sí,
diuen que en Pulitzer,
sí,
el Pulitzer,
sí,
el referente
sí,
de la verdad y el periodismo.
Qué importante tiene un Pulitzer.
Pulitzer. L'editor de l'altre diari hauria subornat algú perquè filtrés la informació falsa.
Des del búnquer, fa 3 setmanes, es va aplaudir la victòria de la Nelly.
Sí.
M'estàs dient que hem aplaudit una persona que ha fet trampes?
Aviam.
M'estàs dient que el búnquer s'ha aplaudit una persona que no ha jugat del tot net?
Tot no està confirmat.
La setmana passada vam estar aplaudint un nazi durant uns moments.
Uns moments perquè no sabíem què passaria.
No sabíem, estàvem despistats.
La setmana passada no, va ser ahir.
Ahir. No, és que ho estic intentant oblidar molt fort.
Anava a dir, passa el temps molt ràpid, eh?
Sí, no.
No està confirmat que fos Pulitzer qui ho sabotegés, però té mala pinta. Tampoc sabem si la Nelly n'està assabentada de les trampes del seu editor.
Ah, no, clar.
Igual no era
culpa
seva.
Jo no sabia.
No. Per culpa d'aquest contratemps, la nostra protagonista arriba a Nova York després de 76 dies i mig de viatge. Ha superat el llibre de Jules Verne, però ha quedat segona.
Però, bueno, veig que el llibre d'en Jules Verne se'l passen pel xotxo.
Sí.
Completament, eh?
I perquè no hi havia en Kilian Jornet. Perquè, si no...
Tela, eh?
Home.
80 dies. Ho va voler fer rodó, el ximplet.
També té el seu mèrit, eh? L'aventura de la nostra amiga, l'aventura de l'Elisabet, treu moltes idees, d'allà en treu moltes idees per escriure un llibre. Després d'aquesta volta al món, la nostra Elisabet se li acaben les ganes de viure noves aventures i es dedica a escriure llibres des de casa seva. Un parell d'anys després coneix l'advocat Charles Whiteman, s'hi casa i es compra una casa a Long Island.
Bé, perquè casar-se amb un advocat és el contrari de viure aventures. Mm.
Tu creus que Catalunya Ràdio ens pagaria una volta al món a nosaltres?
Per descomptat que sí.
I anem, fem un podcast.
Sí.
I ho anem explicant.
Sí.
No us creureu? Aquí hi ha una gent que no sé quin idioma xerren. Ho vas explicant.
Jo veient el que valen altres podcasts, de gent que no es mou de la cadira, t'asseguro que els hi surt més a compte pagar-nos a nosaltres per fer la volta al món.
Mira, podríem fer.
Passa que quan ho fem, això? Espera't un parell d'anys, no?
Jo,
va molt malament ara. Bueno, que són 76 dies, tampoc és tant.
No, són 76 dies.
I ara amb els avions i els barcos van més ràpid, ara, no? En principi.
No, home, nosaltres ho podríem fer en 3 dies.
Quan ho fem en 3 dies, no? Fer un podcast que duri 3 dies.
No.
Però traiem molta
xitxa. Sí, no, que ho vagin emetent a poc durant tot l'any. Nosaltres treballem 3 dies.
Perfecte. Doncs
ja parlarem
amb els nostres companys.
Sí. La nostra amiga pensa que d'aventures ja n'ha tingut prou per tota una vida. El màxim que fa ara és tornar un parell de vegades al Japó, un lloc que li ha agradat especialment. I a partir d'aquí, la vida de l'Elisabet passa sense grans sobresalts. Dedica el temps a escriure, llegir i queixar-se de la misogínia de l'època. De fet, una de les seves frases més famoses és: una vegada l'atracció sexual desapareix, les dones no tenen poder a Amèrica.
Oh, mira.
És grossa, aquesta.
Sí, però...
Finalment, l'any 1929, l'Elisabet enganxa una pneumònia que la porta a la tomba. Tenia 67 anys. I per acabar-ho d'adobar, l'enterren al mateix cementiri que la seva rival.
Oh.
Elisabet Bisland i Nelly Bly, dues dones amb dues vides i tombes paral·leles. Elisabet Bisland, periodista i escriptora, va fer la volta al món en 76 dies i mig, va quedar segona... i va fer la maleta en menys de 6 hores.
Té molt més mèrit, això, eh?
Això sí. La voleu veure?
Sí.
La nostra amiga?
Sí. Elisabet.
Elisabet Bisland, guaita-la.
Yep.
Què me'n dius?
Home,
què?
Que està... Sembla que està fent adéu amb la gorra.
Sí.
Un dia me'n vaig. I la cara és de no tenir-les a totes, eh?
No. Vols dir que no té més dents de les que toquen?
Sí que...
Que té moltes dents?
Sí que té molta dent.
Moltes dents. Moltes dents i molt separades.
Sí que hi ha molta dent aquí.
Curiós, aquesta dent.
En fi, anem a veure què en pensa el nostre públic. Elisabet Bisland és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! El búnquer.
Hola, Neus, Peyu, Jair... Mira, visc a prop de Tarragona i acabo de passar per davant de la platja. Amb un banc, que hi havia allà un banc superbonic, i una gent asseguda al banc, bueno, morrejant-se de dalt a baix amb una passió desorbitant. La cosa és que quan ahir m'hi he tensat més, doncs aquestes dues persones eren, bueno, unes persones d'uns 50 anys.
Oh, carai!
Què m'ha passat pel cap? Hosti, doncs el primer moment ha sigut com, on aneu, per favor? I després he pensat, bueno, però també és bonic que puguin seguir tenint aquesta aquesta passió de joventut. Jo en tinc 33 i penso, bueno, doncs també està bé que puguin disfrutar així, no? I llavors tinc com una doble moral, no? Penso, hosti, quina vergonya aliena, i al mateix temps ho veig bonic. Vosaltres com ho veieu? Què opineu? Va, mulleu-vos una mica. Felicitats pel programa.
Què passa, paio?
Estic escoltant la nota. Parleu.
Home, jo com a persona que ja que està més a prop dels 50 que dels 33...
A favor de que es pugui morrejar la gent.
A favor de l'amor i les seves manifestacions.
A veure, és ben maco això, fins un punt. També és veritat.
És el que diu ella, està en aquest punt, que dius, ai.
Però quin punt? Posem unes bases.
Home, aviam, no ho sé, com es mesura dir, això? Com es mesura la passió?
Si es veu llengua amb llengua, si es veu la llengua,
pechito con
malament.
Pechito.
Si es veu la llengua, si veu... que estan petons de lluny.
No, però aviam, és que si posen tanta no tens... cosa...
Ah, bueno, que hi ha gent que fa uns petons molt locos.
Sí, que es veu la llengua, sí.
Hi ha gent que fa una cosa molt estranya.
Sí.
I moviments de cap estrany.
Sí.
I tant, no us ho veiem, prometo que hi ha gent que fa... Gent que... Bueno, hi ha gent que me fa com... coses d'aquestes, eh?
Hòstia.
Home, jo ho he viscut, això. Ara no.
Que feia moviments de...
Que et trobaves que et feien com un moviment, a tu, eh? Mentre t'estaven fent el petó.
Sí, un petó.
Un moviment amb el cap.
I pensava...
Ah, sí?
Carai,
noi, estigues quiet.
Sí, no?
Allà, el petó és ben senzill, eh?
Jo crec que sí, que és
senzill. Sí, tombes una mica el cap i allà...
I sí,
quiet.
I t'hi trobes.
Sí, ja està.
Sí.
Sobretot no tombeu el cap cap al mateix cantó, exactament.
No, exacte. Llenga.
Gent que treu la llengua abans d'hora, el tanto.
Ja! És veritat. És que atenció, se n'ha de saber d'aquestes coses.
Són normalment els que tenquen els ulls, normalment. Són els que... Hi ha gent que tanca els ulls i treu la llengua
un pa, i
que sigui el que Déu vulgui. Home, aviam, un moment, noi. Els ulls els pots tancar un cop ho tinguis tot a puesto. Però primer mirem d'encaixar-ho, això, ostres, que ens quedarem mal.
Gent que fa anar la llengua més del compte, que toca massa cosa.
Sí, no és una neteja vocal, allò. És un petó.
I en principi és la boca, eh?
Sí.
Si surt per fora del que és el perímetre, la boca...
Si toques bigoti, ja no anem bé.
No. Obre els ulls, que t'has perdut.
Sí,
obre'ls.
I ja vas notar una mica amb el tacte, entenc, però...
Fotant la llengua al forat del nas, ho has de notar.
Clar.
Jo, gent gran, fent-se petons i tal, si és amor, si és passió i tal, endavant. Ara,
depèn de la passió.
Exposar-se en casaments, sobretot.
Casaments?
Que jo he vist pares de nuvis allà enfilats a la cadira. Morrejant-se. Allò a vegades...
És veritat que som molt catalans i no us... És veritat, això el català no ho vol gaire.
No, almenys...
El català no ho vol.
A Espanya sí que ho volen, però nosaltres no gaire. A mi també em fa causetes.
Enrotllar-se massa fort a la platja és de quillo.
És de quillo.
Sí, tant, que és de quillo. I cames quiet, les cames que van... De cop s'agafen algun lloc.
Enrotllar-se massa fort. No cal ni posar a la platja. Enrotllar-se massa fort és de quillo.
Sí. És veritat.
Estem parlant de llocs públics, no?
Estem parlant d'enrotllar-se. Enrotllar-se massa fort és de quillo. Sí, home. Home, no.
A casa sé que facin el que vulguin.
Home, a casa.
A mi em va passar una vegada amb una xicota.
Què va passar?
Moltes coses. I al final vaig dir, si no serà d'aquí, aquesta noia.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Jo tinc un gos coix, un gos amb una discapacitat, el vam adoptar així i publico, és coix, és molt maco, però és coix. I a diferència de quan tens un fill coix o amb una discapacitat, que tothom se'l mira però ningú s'atreveix a opinar ni a dir res, quan tens un gos tothom es veu valent per cardar-hi cullerada. Ah, és coix, ah, ja ho heu vist que és coix? Ai, pobret, s'ha fet mal. I, bueno, canso una mica, perquè a la primera fa gràcia, a la segona dius, ostres, es preocupen per tu, però quan portes 350.000 vegades que t'ho han dit, ja n'estàs fins als collons i comences a respondre, no, sí, és que l'he trepitjat, o... No, bueno, és que el pico, bueno, no sé, proves qualsevol tipus de resposta. A veure si em podeu donar alguna de més original, perquè ja se m'han acabat.
És ideal per la biografia d'avui,
sí,
pregunta.
Sí.
El gos és coix, tu.
Però
és que, aviam...
Això de descriure un animal és coix.
Sí, ja ho veiem.
No sé, és marró.
Sí,
és que
sí,
no sé, és una cosa que no sé
però si... Però això cal. La gent ho fa molt, eh? Amb les embarassades també. Estàs embarassada? Sí. Sí, clar.
A mi aquestes coses que s'avisen quan ja fa temps que viuen amb tu, no sé...
Sí.
El gos és coix.
El gos és coix.
La gent es veu valenta de seguida amb els animals més, clar, suposo.
És veritat.
Sí. Senyora, el su perro está obeso, está gordo? Això ho vaig veure, uns obrers sí. de la construcció sí? sud-americans dient-li a una senyora: el perro està obeso?
No sé.
Mira, millor posar-se amb el
Què els hi pots dir? Què els hi pots dir, amic Guillena, a la gent que s'atreveixen a titllar de coix el teu gos?
Preocupa per lo teu. Preocupa per lo teu.
Pots fer servir el calla gordo tota la vida, encara que estigui prim.
Sí.
Calla gordo.
Calla gordo o el teu pare sí que és coix.
Ara.
No, que,
i si l'encertes forta...
Ja. Sí. No ho és, doncs ara ja veuràs com ho serà.
Ja veuràs com ho serà.
Aquest gos és coix. També ho era en Fraga i no li va anar malament.
Pam.
Ja està.
Pam.
Perfecte.
Endavant.
O... No sé.
No sé, no opineu sobre les minusvalies dels altres.
Exacte. O agafes el gos i li refregues per la cara. Que sempre fa angúnia.
M'ha dit el metge que va bé. Li marxarà la coixera.
Sí, ara que ho comentes, és coix, i vaig anar l'altre dia amb un naturalista...
Sí, i em van dir que li havia de fregar el cul per la cara del primer que m'ho preguntés. Amb un xaman.
Deixa'm-ho provar, que ara em sembla que... Ja veuràs que correrà bé, ara. Hòstia, estaria bé, això. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, en Carles, de Sant Pere de Ribes.
Carles, què et turmenta?
A veure, els jocs on donen caramelos gratis, quan se'n poden agafar?
Quants,
A veure...
Llocs que donen caramelos gratis. Això són...
La caixa abans.
Aviam.
A recepcions, normalment. Recepcions, estem parlant. Sí. Hotels, llocs que... Jo sempre calculo els diners que tenen i llavors, en funció d'això...
Agafes el bou.
L'altre dia vaig anar a un bar de Barcelona que no em van voler atendre en català.
Oh...
Em van tractar molt malament.
Molt malament et van tractar?
Era una cadena d'aquestes que vaig deduir que eren milionaris.
Sí.
Els hi vaig cardar una mà de pelillos d'aquests embolicats. Me'ls vaig fotre a la butxaca.
Molt ben fet.
Vaig cardar. Tinc el cotxe ple de pelillos.
Cap remordiment.
I no n'ha de res, eh?
Cada vegada aquella dona es girava a agafar una cosa de la cuina, cop de mà cap allà als pelillos, cap a la butxaca. I vaig marxar incontent amb les butxaques plenes d'escuradents.
Si és de franc, agafeu-ho tot.
Sí,
agafeu-ho tot, home, endueu-vos-ho tot cap a casa.
Vinga, va, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. L'Ajuntament de Barcelona anuncia noves mesures contra la sequera a partir del 2043. Per tal d'estalviar aigua, ha anunciat que la ciutat deixarà de regar els seus parcs, arbres i plantes i, tan bon punt els elements vegetals naturals es vagin morint, se substituiran per plantes i gespa artificials que no necessiten rec. També s'ha anunciat que les brigades de neteja només utilitzaran aigua en casos en què sigui imprescindible i que instal·larà dipòsits de recollida arreu de la ciutat per recollir el màxim de líquid en cas que es torni a registrar alguna precipitació. La darrera pluja, recorda que va ser ara fa 2 anys.
Paciència.
Ho seguirem de prop. També et diré que si recolliu l'aigua de les teulades de Barcelona i l'hem d'aprofitar, noi?
No pots ni regar una...
Vindrà negre, allò, eh? Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau! Adéu-siau!